després d'aquest Follow You d'Imagine Dragons, qui tenim aquí preparat és en Pol Lloberes, que el saludem. Bon dia, Pol.
Bon dia, Júlia, què tal?
Bon dia, molt bé. Doncs aquí ara a la Xalana tornem a repassar la història amb una secció que us portem cada setmana i que ens fa seguir efectes papallones que s'han estès fins a l'actualitat. Connectem amb l'encarregat, que ja l'hem saludat, d'estudiar aquests dominos de la història. Com estàs?
Molt bé, Júlia. I aquesta setmana us porto una altra, com comentaves, d'efectes papallona, no? Que jo crec que la setmana passada ja vaig aconseguir sorprendre-vos una mica més de l'habitual, però intentaré fer el mateix avui, perquè d'aquesta relació jo crec que no l'ha pensat ningú fins al moment, perquè sabíeu que, de no ser per Mahoma, Andorra mai no hauria existit?
Jo no ho sabia, la veritat. Jo ja no sé què esperar-me.
Normal. Al final... La història de Mahoma, per exemple, és molt interessant, però de veritat que hi ha una relació aquí, perquè a molts ens sona haver-ne sentit a parlar, no, de Mahoma, i sabem que pels musulmans és el profeta d'Alà, però la majoria de cristians no saben què va fer exactament. I per això, i per entendre una mica aquest efecte dominó, ens caldrà anar al principi de tot, concretament amb el seu naixement l'any 570 a la ciutat de la Meca, que actualment és l'Aràbia Saudita. Allà es practicava aleshores una religió politeista, o sigui, que creien en múltiples déus i no només en un de sol. Però quan Mahoma va fer 40 anys, se li va aparèixer l'arcàngel Gabriel a una cova on solia anar a pregar. I li va dir que de tot això res, que en realitat hi havia només un déu i que li duia un missatge per ell que ell havia de fer conèixer el món.
Home, però sense faltar el respecte a ningú, els àngels existeixen? Jo crec que no sé si s'ho van creure, eh?
Clar, pot semblar una mica difícil de creure així a priori, però si ho analitzem fredament, és una història força similar a la que es troba, per exemple, altres religions. Al final, si anem a l'Antic Testament, per exemple, el cristianisme i el judaïsme comparteixen la creença que Moisès també va rebre la paraula de Déu, però en comptes de l'arcàngel Gabriel, d'un matoll en flames, quan tampoc hi havia ningú per veure-ho. I, en fi, el mateix pot dir-se de, no sé, ressuscitar morts o caminar sobre l'aigua, però al final creure-hi és una qüestió de fe. El que a nosaltres ens interessa, però, és que això va suposar una revelació enorme, no només per ell, sinó per tota la comunitat, perquè la societat d'aleshores no ho va rebre amb bons ulls. I Mahoma va haver de fugir a la ciutat de Medina, que era una ciutat veïna, l'any 622. Aquest viatge a l'islam és importantíssim perquè es coneix com a Hègira i marca l'inici del seu propi calendari.
Però els musulmans tenen un calendari diferent al nostre.
Sí, i tant. I nosaltres estem acostumats a viure al segle XXI després de Crist. Però clar, és que ells no creuen en Jesús Crist. Per tant, fent un càlcul ràpid, podem saber que, segons el seu calendari, ara som a l'any 1446. Tan important va ser el viatge de Mahoma que van fer el calendari, perquè un cop a Medina, Mahoma va aconseguir reunir prou fidels com per unir i concentrar poder. I aleshores va ser quan va començar a expandir la fe musulmana pel territori i acabaria prenent la Meca en nom d'Allah poc abans de morir. I bé, des d'aquest moment en endavant, l'islam ja sabem una mica què va acabar passant, no? Que es va acabar establint a l'Aràbia i que va començar a estendre's fins al que coneixem avui dia.
I com es relaciona això amb Andorra?
Doncs per les conseqüències que va tenir l'auge de l'islam. Aquesta expansió que comentàvem va seguir immediatament després de la mort de Mahoma i donaria peu a la creació dels primers califats, és a dir, imperis que tenien al capdavant no només un rei, sinó que aquest rei, a més, era el cap religiós, és el que anomenem califa, d'aquí el nom de califat. I el califat Omeia, en concret, conqueriria tot el nord d'Àfrica, fins al que avui és el Marroc, en només 50 anys. I l'imperi preveia seguir expandint-se, creuant l'estret de Gibraltar per prendre la península ibèrica. Estem parlant, aleshores, de l'any 700 de la península, recordem, pertanyia al regne Visigot. El problema és que els visigots eren en un moment de crisi, perquè la pesta havia fet morir un terç de la població a la península i el rei, que es deia Roderic aleshores, havia estat nomenat feia ben poc, no comptava amb els suports necessaris. O sigui que hi havia certa divisió interna i no molt bona situació.
I així ho van aprofitar, això ho van aprofitar els omeies per conquerir-los?
Ah, exactament. Els musulmans van posar de la seva banda els enemics de Roderic, o sigui que van ser molt estratègics en aquest sentit, no? I van anar provant diferents incursions fins que dues van tenir èxit, les d'Antarif i les d'Antàric. D'ells avui han quedat els noms de Tarifa i Gibraltar, que en uns orígens es deia Jabal Antàric o la muntanya d'Antàric en àrab antic. Però els omeies no es van aturar a Gibraltar i, com sabem, van conquerir gairebé tot el que hi havia fins als Pirineus. I el més interessant potser és que no es van aturar allà, sinó al 732, quan Carles Martell es va vèncer a la batalla de Poitiers, a uns 300 quilòmetres al sud de París. O sigui que així de lluny van arribar. Amb el pas dels anys, a més, el net de Carles Martell, Carlemany, fundaria l'imperi carolingi. Ja veieu aquí una mica la importància de tot això, no? Perquè es tracta del primer gran imperi d'aquesta part d'Europa des que va caure l'imperi romà. El cas és que per defensar-se dels musulmans crearia l'anomenada marca hispànica al sud del que avui és França, els Pirineus. Era un territori fronterer que anava des de Navarra fins al Mediterrani.
O sigui que aquí és quan Andorra va començar a ser el que és ara, actualment, Andorra. Perquè era dins d'aquesta marca hispànica.
Correcte. I l'imperi carolingi s'acabaria desintegrant, però la marca hispànica seguiria allà, creixent a poc a poc cap al sud. Aquí traiem coses com, per exemple, el que anomenem la Catalunya Vella, no? Del que seria totes les comarques gironines i una mica més cap al sud fins a arribar a Barcelona. I, com sabem, seguirien també més cap al sud fins a acabar conformant els diferents territoris cristians. Però Andorra, el que avui coneixem com Andorra, va mantenir-se entre el comtat franc de Foix, a l'altra banda dels Pirineus, i el comtat d'Urgell, aleshores molt fortament vinculat a la religió catòlica. Per això, quan inevitablement van començar tensions, perquè passa sempre, no?, quan està el territori entre dues parts més o menys importants, doncs van haver de signar un acord al segle XIII per compartir aquesta sobirania entre els caps de govern. O sigui, que es va crear un coprincipat. D'una banda, teníem el comte de Foix, com dèiem, i d'una altra, el bisbe d'Urgell, definint el que més tard seria el principat independent d'Andorra.
Doncs ho trobo, la veritat, molt interessant, Pol, però jo ara aquí tinc un dubte. Avui, qui té la sobirania d'Andorra?
Doncs és una molt bona pregunta, perquè, clar, el comtat de Foix ja no existeix, no? Això podríem dir que va passar al regne de França, perquè després es va acabar unificant França en aplegar tots aquests territoris diferents i regnes que tenia a l'interior, i, per tant, el tàndem es seguia fent, però amb el rei francès. Això sí, des del segle XIII s'han canviat moltíssimes coses, i gairebé podríem dir que és un miracle que Andorra, constituït com estàs, segueixi existint, perquè es deu a moltes casualitats, perquè, a més, de la banda d'Urgell, per exemple, quan va succeir la guerra de successió espanyola, els Habsburg van perdre el territori i van haver de renunciar als drets sobre Andorra. I França, al seu torn, després va tenir la Revolució Francesa i van haver de fer el mateix. Per tant, què en queda avui dia? Doncs han quedat reivindicacions cerimonials, podríem dir, entre el bisbe d'Urgell i, per conseqüència lògica, com ja no hi ha un rei de França, el president de França.
Ostres, o sigui que Macron mana Andorra des de la sombra, no?
Sí, podríem dir una mica d'aquesta manera, però insisteixo que és cerimonial, eh? Dubto molt que el Macron, per molt que vulgués fer res, pogués tenir rellevància a Andorra.
Ostres, Pol, moltes gràcies per la secció. La veritat és que ha estat molt bé, perquè crec que moltes vegades, quan parlem de l'Àndalus, sempre pensem en Espanya. I clar, també van arribar Andorra i França, no?
Sí, com dèiem, la influència que van tenir, per exemple, Andorra o Portugal, que no n'hem parlat, però també hi van ser, doncs, tot i ser menor, també va estar present. I igual que la resta de la península, doncs van deixar milers de coses que també, al final, és el que els basa la nostra cultura. No oblidem que van estar-hi uns 700 anys, eh? Molt més que els visigots, o fins i tot més, podríem dir, del que hem estat nosaltres de moment. I van fer molt més que l'Alhambra.
I en coneixes alguna coseta més, així que puguem recordar?
Sí. Aquí podríem fer una llista llarguíssima, perquè a part de l'arquitectura i la llengua, perquè ja al final tots sabem, no?, que van deixar milers de paraules, és que van influir enormement en la poesia i la literatura, però a uns nivells que no ens podríem arribar a imaginar. O sigui, probablement el segle d'or espanyol no hauria succeït, de no ser per la influència islàmica, a més de portar-nos l'àlgebra o els números àrabs. Però potser el que més ens acaba tocant a nosaltres en el dia a dia és l'alimentació, perquè ens van portar coses com el plàtan, el sucre, el cotó, l'arròs, les síndries o, per exemple, els torrons. Però bé, tots els dolços amb base d'ametlla i mel realment els van portar ells, perquè van portar aquests ingredients i els van saber mesclar. O sigui que, per exemple, no podríem tenir el Toblerone d'un metre que tant associem amb Andorra i que tant en venen, no? De no ser per la influència islàmica.
Ostres, doncs estem tots ben relacionats, eh?
Sí, al final això ja, com veiem cada setmana, s'ha anat tirant del fil correcte i ens acabem trobant.
És una globalització constant, podríem dir.
Sí, sí, ens anem, que això sembla que no té frenada, eh? Poc a poc,
no.
Al final aquesta dinàmica...
Jo ja no sé com em sorprendràs més, perquè de veritat és que cada setmana em sorprèn més tot plegat.
Cada vegada em costa una mica més, però anem fent. Jo crec que la setmana que ve alguna cosa puc pensar-hi també.
Que bé, doncs, Pol, moltes gràcies, superinteressant, i la veritat és que està molt bé perquè et fas pensar.